Primer passa un any i després en passa un altre. I tot seguit, un mil·lenni i dos mil·lennis i tres mil·lennis. És així com els humans hem escrit la nostra història i tenim la nostra identitat. Pedra a pedra, aquesta és la història humana de la comarca de la Garrotxa. Què en sabem dels més antics dels nostres avantpassats garrotxins? De quina manera van viure la nostra comarca? Quin era el seu lloc de procedència? I com ho sabem tot això? Pedra a pedra, un programa d'Albert Aulines i Francesc Xavier Medina.
Benvinguts al Pedra a pedra, escolta la prehistòria, un programa de divulgació dels fets, les peripècies i les vivències dels períodes més antics de la humanitat. Bé, en el programa d'avui us parlarem dels animals a l'època de la prehistòria, és a dir, a l'època glacial. Què veurem en el programa d'avui? Bé, primer de tot ens contextualitzarem, és a dir, parlarem doncs dels animals que estem acostumats avui a veure nosaltres i mirarem doncs quina és la seva evolució. És a dir, tots avui dia la nostra quotidianitat doncs estem envoltats, no, d'animals, ja siguin domèstics o siguin salvatges quan anem al bosc, no? Estem familiaritzats amb aquest paisatge faunístic, amb aquest paisatge d'animals. Però veurem en el programa d'avui que això no sempre ha estat així. És a dir, sí que sempre hi ha hagut animals, però no les mateixes espècies ni els mateixos tipus, sinó que la fauna, les espècies vives, doncs es van renovant. És a dir, hi ha unes espècies que neixen, duren un llarg període de temps, 200, 300 mil anys, 400 mil anys, un milió d'anys, però arriba un punt doncs que desapareixen, s'extingeixen i llavors sorgeixen noves espècies. Avui parlarem d'aquestes espècies d'animals, animals com el mamut, com allò de les cavernes, com l'ur, animals prehistòrics, però ens referirem a animals prehistòrics entenguent doncs com a referència a l'ésser humà, és a dir, no parlarem de dinosaures, perquè els dinosaures doncs van existir molt abans que l'home fes acte de presència a la Terra, no? Parlarem d'animals de la prehistòria, dels animals que han conviscut durant mil·lennis amb l'ésser humà o amb diferents espècies d'humans i que llavors aquests animals, doncs alguns d'ells han anat desapareguent, la majoria bàsicament, i veurem doncs els últims d'aquests animals doncs que són els que encara conviuen amb nosaltres, amb l'Homo sapiens actual. Doncs res, una nova tarda, doncs benvinguts a un nou programa del Pedra a Pedra.
Bé, bona tarda. I aquest repàs que farem per aquesta fauna prehistòrica també la volem relacionar molt amb els jaciments que tenim sempre aquí prop de casa nostra, com que és una miqueta aquestes ganes de voler conèixer el territori proper.
I que de fet són la referència, no? Perquè esclar, nosaltres ara parlarem d'animals prehistòrics, d'aquests animals extingits, molts d'ells, però esclar, com ho sabem tot això, no? Per què parlem d'aquests animals? Doncs perquè com és això que dius, la referència, d'on tenim la referència? Doncs aquí no hi ha més secret que doncs que es descobreixin, picar, excavar, treballar, llavors apareixen aquests ossos prehistòrics, es desenterren, es registren, es classifiquen i s'interpreten, no? I a partir d'aquí doncs sorgeix, no, aquest paisatge faunístic, aquest món d'animals avui en dia extingits i doncs que ara nosaltres a vegades al·lucinem una mica, no, de pensar doncs això, que hi hagués hagut, ostres, aquest animal era aquí a casa nostra, diguéssim, aquests animals doncs que avui en dia els situes a Àfrica o Àsia, no? I resulta que no, que excaves i 3 metres o 4 metres sota terra, pam, i te'ls trobes, no? I bueno, doncs ara començarem a parlar doncs dels que trobem aquí a casa nostra i poder farem això, una relació més aviat cronològica, no? Dels més antics, irem reculant en el temps, no? Dels
del més antic, que seria el Pliocè, no? Aquest període de 5 a 2 milions d'anys, fins ja el que ja seria la gran extinció de la majoria dels animals que anirem veient avui, que es va produir això, entorn de fa 12.000, 10.000 anys, no?
Que és, exacte, que fa 12.000 anys és com haver-hi l'últim gran canvi climàtic de debò, que va aparèixer el calentament global del planeta, amb la fi de les glaciacions, de l'últim període glacial, perdó, doncs va venir aquest període dels últims 10.000 anys que ha estat això, d'un escalfament climàtic. I, perdó, això que dius ara, comencem amb això del període del Pliocè, aquest nom tan raro, que és un estrat geològic, no?, que va de 5 a 2 milions d'anys, com ho bé dius, perquè és just el moment abans que els humans apareixeran a Europa. És a dir, en aquesta època ja hi havia homínids i australopitecus i, bueno, diferents espècies d'humans a Àfrica, però a Europa encara no hi eren. És just, com vam veure fa dos programes, no?, que vam parlar de la colonització del continent europeu, doncs que els humans, entre 1,5, o sigui, fa un milió i mig d'anys, dos, és on comencen a venir cap a Europa. Bueno, doncs avui parlem d'això. Esclar, aquí ja hi havia animals. Els humans no hi eren, van ser els últims d'arribar, però ja hi havia animals. Quins animals hi havia, no? Doncs comencem per aquests tan antics.
I, bueno, per començar amb aquests animals de fa 5 milions d'anys a dos, doncs ens hem de situar a un jaciment a Incarcal, a un jaciment que tenim aquí a Crespià, ben a prop d'aquí de la Garrotxa, i és un jaciment molt curiós, no?, perquè és un jaciment que es va trobar amb una explotació de calç que la pròpia... Els propis que ho explotaven, doncs, van anar deixant unes dolines, no?, perquè curiosament en aquella...
No els interessava econòmicament i per ells, no?, perquè evidentment l'explotació de calç la feien per un benefici econòmic, com és lògic, una empresa privada. Però aquestes dolines estaven allà al mig, incrustades, i a ells els hi feien nosa perquè és allò econòmicament més rendible. I algunes, les més petites, doncs se les esvendien per treure noses, però n'hi havia d'altres que eren més grans, que és clar, les màquines, o sigui, no sortia a compte, no? Afortunadament, per els amants i els estudiosos com nosaltres, no?, de la fauna d'aquests períodes prehistòrics tan antics, perquè això va fer possible, doncs, en aquestes dolines, concentrar tota una sèrie d'animals antics, que llavors els arqueòlegs, paleontòlegs, sobretot paleontòlegs en aquest cas, perquè aquí encara no hi ha la presència de l'home, paleontòlegs, no?, els que estudien, doncs, els fòssils d'animals extingits, doncs va fer possible recuperar tota una sèrie d'espècies, no?
I moltes d'aquestes espècies tenim que es van poder recuperar, tenim la sort de veure-les exposades al Museu Arqueològic de Banyoles, no confondre amb el Museu d'Arder, que molta gent a vegades li passa, i bueno, allà podreu veure, doncs, des d'unes defenses, unes banyes de mastodon d'Albèrnia, des d'una pelvis d'un rinoceron etrusc, no?, que és espectacular, té unes dimensions, enormes.
És al·lucinant. Ara acabes de dir, doncs, és el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Diguéssim, quan entres al museu, és la primera sala a mà dreta, no? Destaca, per exemple, aquestes defenses que dius, que n'hi ha tres, sobretot, que una d'elles és pràcticament sencera, que és enorme, vull dir...
Fan, no sé, 5 o 6 metres, vull dir, és algo exagerat.
I sobresurt, és a dir, per exemple, els escolars, no?, que visiten cada any, gairebé cada dia, no?, de l'any al Museu de Banyoles, els ulls se'ls invan, no?, quan veuen aquestes defenses de mamut, o quan veuen, per exemple, la mandíbula d'un elefant meridional, no?, d'un elefant... extingit actualment, que ha estat, diguéssim, l'antecessor de tots els elefants que hi ha hagut després, no? Però, clar, no té res a veure amb els elefants actuals, és a dir, els elefants actuals són de dimensions superreduïdes, comparativament molt petits en relació, no?, en comparació amb aquests que es trobaven aquí en Carcalo o d'aquestes cronologies de fa 2 milions d'anys, no?, que podien arribar a fer entre 3 i 4 metres, una bestiesa, és a dir, eren molt més grans. Bueno, així és com apareixen al registre fòssil.
Sí, no? trobem per aquests paratges de per aquí a casa nostra van tenir entre nosaltres el que es diu l'elefant meridional, no?, és un elefant que feia fins a 4 metres d'alçada. Vull dir, és algú res a veure amb els que podem veure...
Impressiona, això.
Pels os, per aquí o si ve algun circ d'aquests que encara té animals, no? És un elefant aquest, l'elefant meridional, que va arribar aquí a Europa fa uns 2 milions i mig d'anys, més o menys, aproximadament, que llavors el va substituir aquest el mastodon del Berni, aquest que us acabem de parlar, que ho podem trobar aquí a Banyoles, no? Posteriorment ja us comentarem altres aspectes significatius d'aquests grans...
I anecdòtics, també, sí. És una part, la fauna, tots els animals tenen aspectes molt anecdòtics, però bueno, això ho anirem desgranant al llarg del programa, si aneu escoltant, per tant, estigueu aquí atents.
Sí, sí, llavors també tenim per aquí a prop de casa, amb cronologies també així de... grans, no? També sí. Trobem enormes tortugues, vull dir, és un període...
Sí, aquest període, aquí, sobretot, hem parlat moltes vegades aquí al programa, al Pedra Pedra, que la comarca del Pla de l'Estany és extraordinària, és a dir, tota persona que li interessi els últims 2 milions d'anys l'estudi del quaternari, l'estudi d'aquests períodes del Plistocè, li agraden els grans mamífers fòssils, però d'aquestes cronologies, dels últims 2 milions d'anys, és extraordinari, i és que és tot, o pràcticament tot, perquè, bueno, sempre s'escapa alguna cosa, no? Però és al·lucinant. Uh-huh. Ara, primer de tot, hem parlat d'aquests més antics, no? I hem parlat d'aquest jaciment que diguem Incarcal, que no em podria no explicar, però bé que Incarcal és el nom de... O sigui, hem dit que era una explotació de calç, no? Incarcal és el nom de l'empresa que explotava, per això es diu Incarcal, i en realitat està, com ho bé deies, a Crespià, i de fet, això està... Quan anem a la carretera de Besalú fins a Figueres, és just abans d'arribar allà a Cabanelles, queda allà a mà dreta, fa 3 o 4 anys hi havien posat un rètol que ho posava jaciments paleontològics d'Incarcal, 1,4 quilòmetres. Va durar 3 o 4 mesos, no sabem què va passar, aquella és una zona, mira, així a nivell de cotxes, no sé si algú va tenir un accident o algun brètol ho va treure, vés a saber, però estava indicat, no?, que t'hi portava. Bueno, Incarcal n'és un, i és extraordinari, fantàstic, va estar molt ben excavat, doncs, als anys 80, 90, i fins i tot a principis del 2000, em sembla que també puntualment, no?, bueno, esclar, si van fent excavacions, ja sabeu que aquest món, de l'arqueologia, de la paleontologia, és molt complicat, poder engegar una campanya d'excavació costa, no? Doncs, si han anat fent excavacions puntualment, i ho feien uns paleontòlegs del museu, doncs, Crusafont de Sabadell, que aquest és, bueno, també mereixeria un programa especial al museu Crusafont de Sabadell perquè és extraordinari, no?, lo que... Però, clar, el museu Crusafont de Sabadell ja abarca períodes molt més amplis, la riquesa, ja escaven jaciments del secundari, terciaris, és paleontologia en estat pur i abarca tota la història de les espècies vives, no? En canvi, què és interessant aquí al Pla de l'Estany? Doncs això, aquests últims 2 milions d'anys. I al costat d'aquest jaciment d'Incarcal us dèiem que n'hi ha d'altres. Per exemple, n'hi ha un que s'anomena la Bòbila d'Ordis, que és, si recordeu, doncs la carretera antiga d'anar cap a Banyoles, antiga, encara s'hi pot anar, quan tu després de Serinyà trenques a la dreta, no?, i agafes cap a Banyoles, hi ha aquella mena d'ambulatori, no?, allà...
Més o menys on hi ha la Creu Roja.
La Creu Roja, doncs allà hi ha una bòbila, una antiga bòbila abandonada, doncs allà també, quan s'hi feien extraccions, apareixien, doncs això, aquestes tortugues, antigues, amb closca, bueno, senceres, al·lucinant.
Sí, sí, de dimensions...
Maques, vull dir, allà, i tota una sèrie, no?, d'animals. O, per exemple, un altre, sortint de Banyoles, anant en direcció, doncs, a Porqueres, a Cornellà de Terri, just abans d'arribar a Cornellà de Terri, també allà hi ha un lloc que ara hi han fet una fàbrica, hi ha una d'això de cotxes, una botiga de cotxes.
El seu volum.
Aquest, doncs just allà al costat, que jo encara ho recordo fa 7 o 8 anys, era un enorme solar, diguéssim, obert, que doncs allà hi estava profund llavors, ara ho han tapat. Mira, almenys el jaciment està preservat, perquè està a 10 o 11 metres de fondari, una bestiesa. I, bueno, s'hi van fer extreure alguns animals d'aquests. Està preservat, aquest jaciment.
Bé, fem ja un petit pas endavant amb la cronologia, deixem ja aquest període del Pliocè, aquest període d'entre 5 i 2 milions d'anys, i ja anem a el que és el Plistocè, no? Aquest període ja on la presència humana ja pot ser... Ja sabem que els humans ja corrien per aquests paratges d'Europa.
Exacte. No, i ara entrem ja, doncs, quan l'home ja trepitja casa nostra, però ara, doncs, estàvem parlant que què ens ha de quedar del període anterior abans de parlar de l'home, no? D'això, aquests, els mastodons, els rinocerons, aquests antics, les tortugues, etc. Però ara ens hem descuidat de dins un que també pensem que és interessant, que és un que no només a la comarca del Pla d'Estany, sinó que allà al seu voltant, allà a prop de Medinyà, concretament se n'hi va trobar una altra espècie també...
El mamut. Trobar el mamut a Camp Magrana, precisament.
Exacte, Camp Magrana, que és un mas allà a Medinyà, concretament és una espècie que es diu Mamutus borsoni, que on volem anar a parar? Es van trobar uns molars, uns queixals enormes. On volem anar a parar? Doncs que, esclar, mamut, no? Tots tenim l'imatge de mamuts que es troben, per exemple, a Sibèria, congelats de fa 15.000 anys, que és, ostres, una cosa al·lucinant veure-ho tal qual. D'acord. Però, esclar, aquests mamuts que estem parlant d'aquí de Medinyà, són els antecedents, o sigui, els, diguéssim, els besavis, no? Per entendre'ns, que seria una cosa així, no? I, esclar, són un tamany enorme, molt més gran. És a dir, és la línia evolutiva que acabarà portant a aquesta espècie de mamut, no?, amb el temps, però no tenen poc a veure en aquest sentit amb temes de dimensions, sobretot.
Sí, aquest, i a vegades de pèl... Aquest mamut de les praderies és això, el que ara comentaves.
Exacte.
Evoluciona, va donar lloc ja molts milers d'anys endavant el mamut llanut, que és el que, diguem, exacte, més tenim a la ment tots nosaltres.
Exacte. No, i això està molt bé, aquest exemple que estem parlant ara, per això, tenim allò al cap, o allò, que nosaltres tenim... El cap, allò, el d'avui, el dels documentals del National Geographic, Àfrica, no? I sempre Àfrica, ja està, i para de comptar. Bueno, i si algú ha tingut la sort de veure'ls en directe, doncs, anar a Àfrica, o aquests viatges així, aquestes expedicions, bueno, quina sort, ens envia un correu i ens ho expliqui i estarem molt contents, no? Però la majoria de la gent, doncs, no hem pogut, no, perquè no en tenim aquí a l'entorn. A no ser que vagis al zoo de Barcelona, però clar, llavors això ja
està en un ambient tancat,
està fora de context, no? O aquestes reserves de Xijià en aquests llocs així, no? O sobre Estany, o bueno, aquests que tenen reserves d'animals així que no són comuns. Tu no vas a fer una excursió a Sant Julià de Ribelles per dir alguna cosa i per allà al mig t'apareix una bèstia d'aquestes. Això ja no passa, ja no toca. Ara no.
Ara no, però fa 2 milions d'anys o...
Els paisatges no eren els que coneixem avui en dia, no? Ara bé dit, aquell exemple que sempre posem, d'aquell jaciment que nosaltres hem excavat als cingles de Sant Roc de Mer, recordeu aquelles evidències d'ocupacions humanes tan antigues al sud de la comarca de la Garrotxa, aquí a Mer, allà sobre el Pasteral, una cinglera fantàstica, extraordinària, anant amb Teissa, doncs, amb Teissa o amb autobús, o amb cotxe, és igual, des de la carretera, es veu... ressalta extraordinari. Doncs bé, actualment el paisatge que hi ha allà és alzines, bosc, dens, tot cobert. Bé, doncs curiosament nosaltres amb aquesta excavació, així excavant, a 3-4 metres, vam trobar restes de cavalls allà. Clar, què vol dir? Els cavalls, en principi, avui en dia, allà no, impossible. Està tot ple, cobert d'alzina, per tant...
No podien córrer per allà.
Avui no. Però si te'ls trobes al registre fòssil, allà, per tant, vol dir que l'ambient paisatgístic i, per tant, el clima era completament diferent als, tal com ho veiem avui, no? I per això va bé estudiar els animals prehistòrics, perquè són grans indicadors, doncs, del paisatge. És a dir, nosaltres estem acostumats a veure, mirem els ulls i veiem el que veiem avui, i punt, d'acord? Però si fem una mica l'exercici de memòria, no? Ja que tenim pensament abstracte i pensament simbòlic, no? Tenim els humans aquesta sort de, doncs, de mirar una mica més enllà d'un pam, d'un pam davant del nostre nas, i per tant en aquest sentit un pam enrere, no? Així en el temps, doncs va bé. Bueno, pensem que enriqueix a nivell personal, doncs, saber això, no? Conèixer el teu territori, el teu entorn i com el veus avui, i te l'imagines amb bases, dades reals científiques de com ha estat, no?, abans que nosaltres.
Uh-huh. I bé, en aquest període que hem començat del Plistocè inferior, aquest període que es mouria d'aquest entorn dels 2 milions d'anys cap a més o menys 700.000, sí, mil anys amunt, mil anys avall.
Fem les discussions sempre.
Sí, bueno, hi trobem... Trobem ja això, el que comentàvem ara, doncs, animals que, bueno, que avui en dia estan tots extingits, no? Tenim aquest un gran felí, el felí dels dents de sable, no? Que és, va ser una família que va viure des de començaments del període que parlàvem abans del Pliocè, de fa 5 milions d'anys fins fa 10.000. Vull dir, és una família d'aquests els dents de sable que, bueno, que anirem trobant al llarg de tots els períodes. També trobem hienes, no? que avui en dia també associem als paratges africans.
Hienes de morro curt, que aquestes... Mm-hmm. Sí, No, que això, per exemple, ara que deies el felí de dents de sabres, no? Que aquest és l'animal, diguéssim, més... aquest sempre crida molt
sí,
atenció.
Sí, és això, una cosa per les seves enormes defenses, no? Que...
És al·lucinant. Això, ara, que parlem del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, allà n'hi ha una... està ficat allà, i és que, ostres, impacta. És a dir, els nens petits que van a les escoles, això ho sabrem perquè ho hem vist, allà estan tots encantats. El veuen i és que, hombre, aquestes dents,
clar,
aquestes defenses... Però a nosaltres mateixos impressiona, no?
No
és que a vegades... L'interessant d'aquí és intentar reconstruir, que aquesta és la paraula, intentar reconstruir el paisatge animal de l'època, no? I tu els agafes tots aquests animals, doncs tens el felí dents de sabre, tens els elefants, tens els rinocerons, tu els imagines, no? Aquí hi ha una zona pantanosa... més enrere doncs, hi ha una zona boscosa, un prat... Estan allà tots convisquent, en plena natura. És a dir, que no hi ha ordre i hi ha molt d'ordre. Què volem dir? No hi ha ordre, és a dir, és un caça, un campi qui pugui, depredadors i predadors, tots allà convisquent, carronyaires, en fi, la natura, amb el seu...
Estat pur,
no? I el seu no ordre... perquè no hi ha respectes per segons què, però amb el seu ordre, és a dir, unes cadenes tròfiques molt ben marcades, no? els carnívors, amb els herbívors, etc. Seria una mica això, el paisatge, intentar reconstruir el paisatge a partir d'aquests animals. I, evidentment, el felí de dents de sabres tenia molts punts doncs, per... almenys en aquest context
sí, per ser l'animal dominant. També és curiós el fet de trobar un hipopòtam antic, no? És això, aquests, un altre animal, no? Que, com us dèiem abans, com la hiena o el rinoceron, que tots associem a l'Àfrica, vull dir, és això, estàvem voltant per aquí a Europa i els trobem aquí a comarques de Girona.
Exacte, i què t'està dient en el cas de l'hipopòtam? El que es parla, Banyoles, avui en dia hi ha l'estany de Banyoles, tots el coneixem. Vale. Aquest estany de Banyoles és de dimensions però molt i molt reduïdes amb el que ens indiquen diferents dades, fòssils. Fòssils vol dir, doncs això, animals com l'hipopòtam, altres animals, i les dades, diguéssim, dels sediments, de geològiques pures, és a dir, sediments lacustres, vale, que aquí va haver-hi el que se'n diu la gran zona lacustre de Banyoles, Besalú, que abarcava doncs, això, des de Banyoles, Maià de Montcal fins a Porqueres. No? Tot això era una enorme zona, doncs era un gran llac. Un sol gran llac o tota una zona pantanosa o un petit mar interior. Això estava una mica així... No? Però el cas és que era la quantitat d'aigua de mar interior era brutal comparat amb ara. I esclar, això estem parlant de l'època de... just quan comencen a formar-se els rius actuals. És a dir, llavors hem parlat diverses vegades aquí al programa doncs que els rius actuals, tals com els coneixem avui, no? Allò de nord surt la Muga, Fluvià, el Ter, el Tordera, no? Per parlar de comarques de Girona, això és d'avui. Perquè a la península Ibèrica fa uns 2 milions d'anys doncs va haver una bosculació i fins llavors estava ple de mars interiors, no? El de Gallo Canta, no? Per dir alguna cosa a Teruel, que aquest és un de molt conegut, segurament vosaltres ja no sabíeu parlar... Ja. Però aquí també n'hi havia, a casa nostra, no? En aquest, el Pla de l'Estany dominava en aquest sentit, aquestes zones de llacs, mars interiors, vale? I no és gens estrany doncs, que te trobis doncs, aquest tipus d'animals. No? Als nostres ulls sí que dius que hi fa un hipopòtem. Com que un hipopòtem? No? A Banyoles?
Sí, va ser una ciència-ficció.
Sí, no pot ser. No, escolta'm, ja, guita, on s'ha trobat? Aquí, a 3 metres, 4, 5, 10, els que facin falta. Però molt important, és a dir, amb què ha estat associada aquest hipopòtem, no? En quin tipus de sediments? Són aquests sediments de lacustres o tals i qual. I t'indiquen doncs, que el clima i el tipus de territori que, o sigui, l'entorn, o sigui, si trobessis aquest hipopòtem que estàs en sediments de sorres, ple desert, dius, no, no pot ser. No, seria impossible, és a dir, seria el faro de Pildon, per entendre's, no tindria sentit, no? Però clar, si tu trobes allà associat amb el context on te toca, perquè els animals és el que hem parlat moltes vegades, no? Els animals s'adapten al seu, que s'en diu, el nicho ecològico, no? Que es diu, bueno,
el niu ecològic,
bueno, no? I punto, i no, per això s'extingeixen, perquè a la que canvia la temperatura, el clima, o s'extingeix doncs, una, per exemple, l'espècie, doncs, l'animal que era fonamental, que era la seva font d'alimentació, doncs hi ha conseqüències, no? És una cadena. Doncs, els animals van molt bé en aquest sentit perquè són grans indicadors climàtics, perquè és clar, estan tan adaptats al seu medi que si hi ha algun que falla,
sí, doncs, desapareix.
Desapareix, no?
Sí, sí.
I per sort nostra, avui en dia doncs que anem al darrere a intentar interpretar, saber què coi passava, doncs són grans indicadors, no? pels investigadors i per la gent interessada en aquests temes avui en dia.
Benvingut a la ràdio de les persones, a la ràdio altruista, a la ràdio dels programes, a la ràdio optimista, a la ràdio dels que escolten. Benvingut a Ràdio 90, una experiència diferent que des del cor de la Garrotxa arriba a tot el món. Benvingut a la ràdio Heyo. Heyo. Listen what I say, oh. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural per internet a r90.org i per la FM al 101.4. When will I know that I really can go to the well once more time to decide on... Quins animals i plantes que ara ja estan tots extingits hi havia hagut a la Garrotxa durant la famosa edat de gel? I dels populars homes de Neandertal, n'hi ha proves de la seva estada a la nostra comarca? Pedra a pedra, la història dels antics garrotxins.
Bé, avancem més en el temps, ara deixem ja aquest Plistocè inferior, ens situem a l'anomenat Plistocè mitjà, més o menys, que estaríem al voltant dels 780.000 anys fins fa uns 128.000, més o menys. És també un altre període una miqueta més curt que l'anterior, però...
Que per situar-nos, no?, l'espectador, l'oient, seria els cranis de Tapuerca, no?, els antics de Tapuerca, aquests que s'han fet tan famosos, aquell que diuen que segurament doncs era caníbal, no? Doncs era just d'aquesta època, de fa 780-800.000 anys, aquest període, no? I llavors els altres, aquella altra espècie, o sigui, aquesta que hem dit ara era l'homo antecessor, el més antic de tots de moment, perquè sembla ser que la cosa pot recular més en el temps, però de moment és el que hi ha. I llavors l'altre és aquella de... aquella concentració, aquell santuari, no, aquell enterrament, no, d'uns 30 individus d'una altra espècie, que és la Heidelbergensis, no, que això és uns 400.000 anys. Doncs perquè ens entenguem, en aquest període ja, què passava?
Aquest període ja trobem una varietat que amb l'altre no és que no hi fos, tampoc n'hem pogut fer aquí un avorrir-vos amb llistats ingents d'animals. Hem fet potser el que nosaltres creiem més rellevants, perquè no hem parlat dels animals petits, no? Vull dir, conills i coses d'aquestes, però ara veurem una introducció, ja veureu que els animals són lleugerament diferents, no? Ja ens trobem la presència del cavall de Musbach. També tenim el rinoceront, una evolució d'aquell rinoceront etrus que ara se'n diu el rinoceront de les praderes. També tenim el cérvol, no? Ja tenim la introducció del cérvol, de daines, de rens, no? D'animals que més o menys avui en dia tots ens sonen, no? També ens sona els urs, no? Aquest antecedent dels bous, no? Dels bous actuals, més o menys, que té una... perquè ens en fem tots una idea, i ho haureu vist tots, és com un visor, més o menys, no? I que les pintures rupestres és el que el representa, no? Vull dir...
Exacte, és el gran bòvit, sempre es diu, és el gran bòvit de la prehistòria a Europa, no? Perquè això, cap al final, diguéssim, d'aquest període del polític que diguem, quan ja apareixen els humans moderns, que... de moment sembla ser que som l'única espècie humana que hem sabut pintar les pedres, vull dir, les dades diuen això, alguns diuen que potser el Neandertal els van pintar alguna cova de França, està en discussió això, vull dir, ja, aquí sempre hi ha molt grans batusses, però en principi que ningú discuteix això, no? La prehistòria, pintures rupestres, doncs homo sapiens actual, i l'ur aquest.
I aquest ur, no? Perquè ens imaginem les seves dimensions, pesava 2 tones.
Una bestiesa.
Vull dir, 2.000 quilos.
Esclar, això és un bon tiberi. Parlem, vull dir, com avui en dia, no hem inventat res, vull dir, que diguem 2 tones? És com que tu tinguis la targeta de crèdit i vagis al banc i hi hagi, doncs, 2 tones.
Sí, exacte.
És el mateix, vull dir, els humans avui en dia ja no... potser no agafem l'escopeta, la llança, etc. i anem a caçar directament l'osso o... bueno, el cèrvol, no? per menjar, però no ho fem directament, ho fem indirectament, perquè és clar, quan anem amb la targeta de crèdit a buscar diners per anar al supermercat i comprar doncs uns filets de vedella, aquella vedella no està allà així perquè sí, és a dir, algú salaria la domesticació dels animals, bueno, doncs algú els ha cuidat, els ha alimentat, els ha matat, totes les processos sanitaris, tot el que es vulgui, però tu pagues per fer exactament el mateix, que és menjar-te un filet doncs d'una biomassa animal, com es feia aquesta època amb l'ur, amb els cèrvols i els cavalls, no? Que són els animals més caçats per això. Per tant, doncs és això, Continuem caçant amb la visa, però continuem caçant,
Exacte, i hi ha l'última dada d'això, d'aquest ur, d'aquest antecedent dels bous actuals, seria també la seva alçada, no? Que fa 2,20 centímetres a la creu d'alçada. Vull dir,
més que en Gasol.
Sí, exacte, imagineu-vos.
Sí, en Gasol és un humà, vull dir que al cap i la fi és un homo sapiens, i per molt que tots el recordem quan jugava aquí al Barça i, diguéssim, a nivell musculós, l'home s'ha desenvolupat, no? Perquè, ostres, mires les fotos o imatges de fa 10 anys i dius... era prim, no sé
sí,
què.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, no deixa que és un homo sapiens, i l'homo sapiens tots som esquifits en aquest sentit, no? A nivell esquelètic i a nivell... No som molt corpulents els homo sapiens, sobretot en relació amb les altres espècies homínides que han existit abans que nosaltres, i sobretot amb l'última que sapem, no? Que és almenys aquí a Europa, que és el Neandertal. No?
I hi ha la darrera de les espècies que us volem parlar d'aquest període del Pleistocè mitjà, que es va acabar això fa entorn als 128.000 anys, seria el linx. No? Tenim el linx de les cavernes, no? Que bé, que també va estar convisquent entre nosaltres, i que, bueno, aquí a comarques de Girona també està ben representat.
Sí, sobretot sempre, quan parlem d'això, d'aquests animals que hem dit ara, aquesta relació així de llistes, sobretot ens referim al Pla de l'Estany, que és la zona on, bueno, no cal que ho tornem a insistir, no? El registre, doncs, arqueològic i paleontològic és més ric, i per tant, doncs, proporciona més dades, no? Uh-huh. I respecte el perquè a l'entorn de 128.000 anys, 130.000, canvi de nom, no? Passem d'això del Plistocè mitjà al Plistocè superior, no? Aquests noms tan raros. Doncs és perquè això sempre coincideix amb grans canvis climàtics, no? Amb grans renovacions de fauna, eh? Allò que dèiem al principi. Grans renovacions de faunes, d'animals. Uns s'extingeixen, hi ha un canvi climàtic, i s'extingeixen uns animals i n'apareixen uns de nous. I precisament això, els últims 130.000 anys passa això. Entrem en un període que hi haurà fortes pulsacions climàtiques a nivell això, de fort fred, no? Que és molt curiós. De fet, això és un tema de superactualitat, que és, per exemple, quan parlem dels Neandertals, els Neandertals clàssics, és a dir, amb els trets anatòmics ben definits, els aquells que són indubtables, diguéssim, apareixen just aquest... els Neandertals ja venen abans, no? Ja existeixen abans, més o menys 180, 200.000 anys, etc. Però els trets aquells clàssics, els definitoris...
Aquells arcs suborbitals aquí sobre les celles sortides...
Tot això. Doncs són justament d'aquesta època. Bueno, és curiós. Uh-huh. Curiós perquè coincideix...
S'accentua.
I coincideix just en aquest canvi, no? De que hi ha això de faunes. I una altra cosa que, perdona, que havies dit abans, que ara, clar, no entrem en detalls doncs, amb els animals, diguéssim, entre cometes petits, no? O altres que no siguin els mamífers, eh? Per exemple, jo que sé, els amfibis, els peixos, les aus, també se'n troben, d'aquests animals, d'aquests terrestres fòssils, en jaciments arqueològics, però no hi entrem perquè ens hi perdríem. Només direm que, sobretot, els, diguéssim, el que s'anomena, quan tu investigues, hi ha dos grans tipus de, no, d'animals, a l'hora de classificar. Hi ha la macrofauna, els macrovertebrats, macro i micro. La microfauna fa referència precisament a això, no? Que hi tens doncs, els rosegadors, els legomorfos, que són els conills, tota una sèrie, els insectívors, tota una sèrie de petits animals. Que aquests animals, al ser tan petits i tan adaptables al seu entorn, són extraordinaris, doncs, de gran ajuda a l'hora de datar un jaciment arqueològic. De fet, fins que es va inventar el tema del carboni 14, no? Aquestes anàlisis, diguéssim més directes, no? La paraula és aquesta, directes, de datació, agafes l'os i el dates directament, el que sigui, o agafes una pedra, un sílex, que això ara es pot començar a fer per la termolucència, i la dates directament, vale, d'acord. Però abans que existís això, doncs, per exemple, a principis dels anys 20, o del segle XX, perdó, o finals del segle XIX, els grans indicadors bioarqueològics, diguéssim, doncs era aquesta petita fauna.
Mm-hmm. Animals, això, que van viure en períodes concrets, no? I que saps abans, que si tot el que et trobi que és per sota d'aquell animal és més antic que la seva presència. És clar, si aquell animal sabem que es va extingir fa... o que va començar a aparèixer fa mig milió d'anys, tot el que estigui per sota d'aquella resta té més de mig milió d'anys.
Aquí, per exemplificar això que dius ara, parlarem d'aquella espècie, no, de Atapuerca, que el Mimomi sabinis, no, que era un petit rosegador. Doncs que bé, a veure, què va passar a Atapuerca? Ells van trobar el que ara coneixem com els homos antecessor, doncs allà fent el sondeig, no, l'any 1994. Vale, d'acord. Però clar, això un cop ho trobes molt bé. Però has d'anar al laboratori, has d'analitzar, has de fer datacions, de paleomagnetisme, tota una sèrie de datacions. Bueno, però ells, abans, o sigui, com a primera impressió, com a primera aproximació, si aquelles restes humanes podien ser antigues de debò o no, ells ja tenien una guia de camp, que era el fet d'haver identificat aquest rosegador per sobre de les restes humanes antigues, de les restes humanes fòssils. No? Com que això estava per sobre, aquest Mimomi sabinis, i les restes humanes estaven per sota, com que sabien que aquest Mimomi sabinis doncs apareix fa uns 500.000 anys a Europa, per tant, doncs si les restes humanes estaven per sota, per força, havien de ser més antigues de 500.000 anys. I per tant, doncs, hi havia gran il·lusió, no? Però clar, és l'ajuda d'aquests petits animals és això. És a dir, estan tan adaptats a un clima concret, a un... el seu microcosmos, no? Que llavors si tu coneixes bé la seva història, la seva datació, doncs són el dels fòssils directors que hem parlat vegades, no? Doncs són una gran guia de camp, no? Mm. Bueno, aquest és un exemple perquè com que potser o l'heu sentit o vist en algun documental, però així una mica per sobre, doncs ara hem pensat que valia la pena entrar en més detall, per als que no us hagués quedat clar aquest concepte, i perquè nosaltres pensem que visualitza molt bé o ajuda molt a entendre doncs, això, no? el perquè dels animals prehistòrics des del punt de vista científic. Al cap i la fi és el que ens interessa, no? Per llavors poder doncs, divulgar la prehistòria, entendre i tenir aquesta amplitud de mires, no? del nostre passat prehistòric. No?
Uh-huh. I bé, entrem ja en el que pot ser el darrer gran apartat de què us parlarem avui, el Plistocè superior, no? Hi ha aquest període de 128.000 anys, ara que us parlàvem, aquest període de canvi fins al darrer gran canvi climàtic que us hem parlat, no? Entorn de fa 12.000 anys, uns 10-12.000 anys. En aquest període, com veurem ara, també tornem a trobar la majoria d'animals que hem anat veient. Hi ha algun que fa la seva aparició, no? Comencem parlant de l'os de les cavernes, no? del que es diu Ursus speleus en el seu nom científic, no? que bé, té de dimensions molt més grans dels ossos bruns que actualment coneixem.
Exacte, perdó, i aquest ara que ho dius, en tenim, doncs, se l'ha trobat a la cova dels ermitons, aquí a l'Alta Garrotxa. Vull dir, ara ho has dit, si hi ha la presència de l'os. Vull dir que ara, no associada, és a dir, allà hi ha diferents nivells, no? A la cova dels ermitons, doncs, quan apareix el nivell on hi ha l'os, no hi ha l'home. Es van alternant, perquè el gran competidor, o un dels grans competidors per excel·lència dels humans, ha set l'os, no? Per què? Perquè és com nosaltres, és un animal doncs, carnívor, en aquest sentit, bueno, nosaltres som omnívors, no? Però cacem, no? I l'os només caça, és carnívor pur, i per tant ha set un gran competidor doncs, pels recursos d'animals existents a l'entorn, no? I per tant, són, evidentment, els humans no hem domesticat l'os, no? Perquè és impossible, és un altre igual que nosaltres i no és indomesticable. I per tant, doncs aquí en el cas del cova dels ermitons només trobem això, nivells alternats. Seria impossible, no, la convivència, però el cas és que ja estem parlant d'això, bueno, aquesta fauna nova del Plistocè superior i comencem per aquí, molt bé, l'os, d'acord.
També trobem una espècie com el linx de les cavernes que us vam parlar que el període anterior ja hi era, la pantera, no, que això ja aquest és un animal que, diguem, ostres, descol·loca. No?
Doncs què fa una pantera aquí?
Sí, sí, és un animal, hem de dir, poc habitual al que seria a jaciments a Europa, no? És un animal molt freqüent que de grans poblacions, però bueno, tenim la sort de que aquí a l'Arbreda, a Serinyà, s'ha trobat les restes de pantera, un jaciment que aprofitem ara per anunciar-vos que la setmana que ve parlarem amb més amplitud, no? Perquè li donarem tot un capítol de Serinyà.
Exacte. Bueno, és això, és que parlarem més en detall perquè la veritat de la riquesa, diguéssim, d'informació que ha proporcionat doncs, a tots nivells, arqueològic, o sigui, deien de pedra, no? Per tant, de cultura, no? Quina és la cultura dels humans anteriors a nosaltres? Allà, afortunadament, com veurem, doncs, hi ha el que se'n diu la seqüència temporal, és a dir, l'encadenament, és a dir, hi ha l'avi, el besavi, etc. No? Hi ha... Uh-huh. Va tot seguit i és fantàstic en aquest sentit. I a nivell faunístic, per aquests períodes dels últims 100.000 anys, també passa. Hi ha un gran encadenament on pots fer una reconstrucció doncs, de l'evolució d'animals i de les plantes i de l'entorn. Fantàstic, no? Ja en parlarem. El que passa que em sembla que serà el programa d'aquí dues setmanes, perquè la setmana que ve parlarem dels neandertals. De la mandíbula de Banyoles.
M'he avançat.
Sí. No, perquè que irà molt bé que parlem abans d'això, de la mandíbula de Banyoles i de l'abric romaní, perquè serà com una mena de, diguéssim, preparació o, bueno, contextualització, no? Perquè és un període més antic i llavors ja entrem directament a parlar de Serinyà. Uh-huh. Però, bueno, no ve el cas, això, ara, bueno.
Vale. No, sí, ja estem amb aquesta més o menys descripció d'animals que trobem en aquest període del Plistocè superior, no?, que va concloure, com hem dit abans, fa 12.000, 10.000 anys. Trobem també entre els animals, així que podem dir que sobten, no?, el lleó de les cavernes, no?, si abans teníem com un dents de sable, doncs ara tenim un lleó de les cavernes, com si fixeu, hi ha molts animals que es diuen de les cavernes. Tenim l'os, tenim el linx, tenim el lleó, també tenim el bisó, no?, que és aquesta... aquesta espècie d'ur europeu, no?
Sí, que, sí. Que tu visió sempre és una cosa americana i s'ha acabat, no, sembla, no? Però bueno, no.
Sí, sí, no, jo visió a Europa fins fa no gaire i em sembla que amb alguna reserva molt concreta de Polònia o Alemanya, sí. encara es conserva el visó europeu. El que passa és que els humans hem set així i hem portat fins als límits de l'extinció. Però fa, em sembla que fa 500 anys era comú.
Comú, sí.
Uh-huh. Bé, un altre dels animals així que trobem aquí al Pleistocè seria el ren, el lisard, no? Hi ha això, animals que tots ens sonen molt més, no?
Però nòrdics, esclar, és que ara tu dius un ren...
Clar, hem de pensar en la visió dels rens actuals.
Exacte. No, no, i el ren, esclar, el ren viu un territori molt determinat, és a dir, on hi ha, bueno, ambients glacials, no? I, esclar, què hi feia un ren aquí? La presència del ren aquí, doncs, t'indica clarament que estem parlant d'una època de... realment... a nivell climàtic, fred, eh?
També un altre dels animals seria el cavall, no? Hem de pensar en un cavall estilitzat com els que podem trobar avui en dia, si no és que és un animal d'aquests...
robustos, eh?
Exacte.
I sobretot el que són les potes, no? Diguéssim, no són tan esbeltes, tan llargues, eh? Els fòssils que s'han trobat, és això, t'indiquen doncs, que eren realment... gruixuts, corpulents, robustos i molt més, diguéssim, amples, no? No és el cavall que tenim...
Exacte, vindria a ser com una miqueta aquest cavall de tir a vegades que tenim per les muntanyes que estan pasturant.
Però encara més.
Exacte.
De fet, ara no ho explicarem avui, perquè però l'evolució del cavall, és a dir, des que va uns quants milions d'anys enrere va aparèixer, a nivell paleontològic doncs, ha estat una de les espècies, això ho podeu trobar per internet, perquè ha estat de les més ben estudiades. De fet, va ser de les primeres, quan es va començar tant a fer els estudis de filogènia, que se'n diu, no? la reconstrucció genètica doncs, i parentiva, no? de diferents espècies d'animals, però que pertanyen a una mateixa família, no? A una mateixa espècie. En el cas dels cavalls, doncs veure qui, això que dèiem abans, no? Qui va ser el seu besavi, l'avi, el net i l'espècie actual. Està super ben reconstruïda. Vull dir, només fiqueu, ara si esteu davant de l'ordinador, pam, filogenia de los equidos, i veureu allà els 4 o 5 espècimens, no? Que està ben, això està ben estudiat. Però el que està bé, que has dit, és això, és a dir, la imatge del cavall que tenim avui en dia, super esbel, super prim, maco, no? Ostres, el cavall és un animal estètic, no? En fi, variaria segurament una mica de la concepció de fa uns quants mil·lennis enrere, no? És molt diferent. A part de que ara el cavall és un animal domesticat.
Canvia...
Perquè els humans sí que ho tenim, això, la que hem domesticat els animals, tots han perdut, els pobres animals, el gos, el porc, han perdut un tant per cent, diguéssim, de la seva autonomia, no? Perquè, esclar, el dependre de nosaltres, perden, no? L'estat salvatge, allò que els feia estar atents a certes coses, ho han perdut. I molts d'ells, això està comprovat sempre, que un 10, 15%, 20, 25%, l'han perdut. Uh-huh. Perden aquella agressivitat, no? De viure en un entorn hostil, no?
Ja per anar acabant aquest període, doncs també tenim la presència del mamut, d'aquest mamut llanut que abans us hem estat explicant més o menys de com va anar sortint, i com a punt curiós, no? Que abans us hem estat esmentant que ens hem dedicat a la potser el que seria la macrofauna, no? Animals de tamany certament gran, i ens hem deixat de banda peixos i aus i insectes. És la trobada, com abans dèiem a l'Arbreda, no? Aquest magnífic jaciment de Guicerinyà, d'un salmó de fa uns 20.000 anys. No? Un altre animal associat a climes molt, molt més freds. No? Com abans us comentàvem, si el ren el tenim associat a països nòrdics, no? El salmó doncs, també és, el salmó de Noruega és ben famós a casa nostra.
Sí, sí, no? I els pescadors actuals no van al Mediterrani a buscar... o les, no? El salmó
no existeix,
vull dir, no, és impossible, i per tant, sobte, de fet això, quan es va trobar, no? I es va identificar aquesta vèrtebra, no? De salmó als anys 70, finals dels 70-80, que és quan s'escalava aquest nivell concret, que és el període gravatià, que es diu, que això és l'entorn de fons 20.000 anys, que és abans del Solutrià, i després ve el Magdalenià, etc. Bueno, és un d'aquests grans períodes culturals de del polític superior, per tant, de l'home anatòmicament modern. Doncs, esclar, al·lucinava, no? Què hi fa aquí una vèrtebra de salmó? Esclar, aquestes coses són les maques de trobar. I intentar entendre i intentar interpretar, no? Esclar, és un món perdut, mort, desaparegut, no existeix. Però el territori és el mateix. Vale? O sigui, nosaltres vivim en un territori mort per milers d'espècies, per un 90, 80... centenars d'espècies que han transitat aquí mateix, a casa nostra, espècies d'animals i d'homo sapiens, d'homo de Neandertal, etc. I bé, han passat. Uh-huh. Han passat tant a nivell... o sigui, a nivell individual ja no en parlem, perquè tots sabem què significa a nivell individual, no? Però a nivell d'espècie és al·lucinant que pugui haver passat això, no? I que hagin anat i vinguent, que hagin anat migrant. És a dir, el salmó havia estat aquí, el ren havia estat aquí, els Pirineus, etc. I ja no hi ha. Ha fugit, ja no... O sigui, el niu ecològic ja no se li escau i, per tant, doncs...
la seva vida és...
concepte de territori, a vegades, no? Que fa, bueno, són aquelles coses que fan pensar, bueno.
I en els darrers períodes de la prehistòria, no? ja ens trobem la domesticació, com abans molt bé hem començat a apuntar, dels animals domesticats. No? El primer animal pròpiament domesticat va ser el gos, no? En torn a uns 15.000 anys, més o menys. Però bueno, el no ser un animal, diguem, per menjar, va quedar com un fet aïllat. Mira, es va saber... domesticar el gos.
Que ara, a l'entorn d'això que dius el gos, en principi no hi ha dubte que va ser el primer animal domesticat, no? El gran problema que hi ha és saber la cronologia. De moment l'establerta és 17.000 anys, per tant vol dir l'homo sapiens. Però l'altre dia, llegint doncs, un llibre que, de recent aparició, fa dos mesos, que ha sortit en castellà, que és El sueño del Neandertal, escrit per en Cliff Finlayson, que és el que excava, un arqueòleg que excava anglès, que excava a les coves de Gibraltar, que són les primeres on es va trobar una espècie humana pertanyent a l'home de Neandertal, doncs feia referència a aquest fet, no? Ell no, no, o sigui, ell feia referència a una referència bibliogràfica de no recordo qui ara. Però parlava d'això, d'unes investigacions a Europa Oriental, o no recordo exactament on, que retrocedia la cronologia de la domesticació del gos, però molt antiga, eh? O sigui, estaríem parlant de... plantejava la hipòtesi de que els Neandertals podrien haver domesticat el gos. Clar, això queda així, és un que, o sigui, no ho diu ell, en Cliff Finlayson, ell recull la referència de ai, ara estic parlant d'aquests temes, de la domesticació, de los animales, i salió, o sigui, va sortir en una revista d'aquestes internacionals, això, algú que apuntava, doncs, que... perquè, clar, és molt difícil identificar, doncs, el pas d'un animal domesticat en estat salvatge en animal domesticat. Hi ha casos que és molt fàcil, però al principi el gran canvi, no? Quan un animal deixa de ser en estat salvatge i passa a ser domesticat? Com ho pots interpretar tu des del registre fòssil? Vale? Bueno, això si de cas, mira, el dia que parlem dels Neandertals i podem entrar en més detall, perquè ara tampoc... ara ens embolicaríem molt, però aquesta pinzellada... no? El gos, no? 17.000 anys segur. Tothom, això està establert i ja està. Però és que seria bueno, brutal que realment que els Neandertals haguessin domesticat el gos.
I bé, i tot això m'haurien de recordar que ho sabem gràcies a la tafonomia.
Exacte. La tafonomia, bueno, ara bé ha dit, no? Dir això. Nosaltres estem parlant això del llop, de la domesticació dels animals, com se sap tot això? Algú s'ho ha inventat? No. Se sap gràcies a una ciència que s'ha desenvolupat aquests últims anys a casa nostra, o sigui, a països civilitzats, diguéssim, en món anglosaxó, als anys 50 i 60 ja es començava, ja estaven allà els orígens, no? Estaven començant a investigar aquests temes, Àfrica sobretot, no? Els africanistes, que són el gran model a seguir, no? Com hem dit moltes vegades aquí al Pedra Pedra, als anys 50 i 60 del segle XX al món passaven coses. Nosaltres aquí vivíem amb el més, diguéssim, aïllats, no? A nivell científic, pel tema de la dictadura i per moltes històries, però al món passaven coses. Una era aquestes, és a dir, tafonomia, aquesta paraula així és una mica rara. Què vol dir tafonomia? Bé, com moltes de les paraules compostes, tenen una etimologia, un significat, que si el sabem tallar i el sabem desxifrar, ve del grec, no? Tafos, no? Que vol dir enterrament. I nomen, no? El nom, la llei. Per tant, vol dir la llei dels enterraments. Bé, i què fa referència això? Què fa referència? Bé, tu vas i excaves, Estàs allà en una cova, en un jaciment, i et comences a trobar de forma, en principi, desordenada o no desordenada, doncs, eines de pedra, restes d'animals, restes de fogars, alguns cremats. Com ho interpretes tot això? Doncs la reconstrucció, de tots aquests, diguéssim, cadàvers, podríem dir, perquè és que és així, perquè clar, ja estan tots morts, són una reconstrucció de cadàvers, com han anat a parar allà?
Sí, sí, més o menys és com intentar fer un capítol de CSI, però a l'antiga.
A l'antiga, és que és això, és reconstruir doncs l'escena del crim, quasi, però, si és que hi ha crim, no? Si és que, el que ha passat, no? Aquells animals, no? Com han arribat fins allà, quines han sigut les causes de la seva mort, quina edat tenien aquells els animals, Això es pot saber doncs, bàsicament doncs, estudiant les seves dents, no? Si veus que dents de llet, dents madures, el desgast, estudiant els esquelets, que ara els esquelets va molt bé, els fragments ossos, va molt bé perquè ara la genètica doncs, també intervé el radiocarboni, que et permet datar exactament doncs, l'edat. Els ossos que hi pots veure més? Què hi pots veure? Aquell animal va morir per causes naturals o va ser consumit per un ésser humà? Com es pot saber això? Com es pot saber? Esclar, com ho saps que aquell cavall que has trobat el va caçar un humà? Doncs es pot saber perquè analitzant-ho bé, a vegades a simple vista o a vegades a microscopi, pots veure les marques de tall que s'anomenen, en anglès ve dels cuts marks, no? Tall, marques, cuts marks. Les marques de tall doncs, que els homínids van fer amb les seves eines de pedra doncs, per descarnar aquell animal. No? De fet, seria un símil o una comparació o diguéssim una analogia, la paraula és analogia, no? Del passat amb el que fem nosaltres actualment quan ens estem menjant doncs, un tall de carn. Si ens hi fixem bé el tallem, no? Amb el ganivet avui en dia. El ganivet no és res més que l'eina de pedra del passat. Diguéssim, el concepte, la morfologia, la potencialitat, l'acte és el mateix, simplement han canviat la forma de fer i els estris. Doncs si ens hi fixem bé, deixem unes marques de tall a l'os, no? I que normalment com solen ser? És a dir, com saps que són marques de tall d'un humà i no pas d'un carnívor, no? Per què? Doncs perquè són completament diferents. En quin sentit? Les marques d'un carnívor deixen uns solcs desordenats, profuns, però sempre aleatoris. En canvi, les marques d'un ganivet, com tallem nosaltres la carn? De forma paral·lela, no? I hi ha unes línies, unes al costat de les altres. Uh-huh. Bé.
I, bé, malauradament, com una altra vegada, ens hem quedat sense prou temps per explicar tot allò que volíem.
L'arqueozoologia, la tofonomia, seran programes que haurem de dedicar, doncs, a veure com els arqueòlegs reconstruïm el passat a partir dels animals que trobem, no?
Uh-huh. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui dedicat a aquesta fauna prehistòrica, aquests animals del passat. I bé, recordar-vos que aquest programa el podeu baixar-vos a partir de cada dilluns de la nostra pàgina web, el podcast, a la pàgina web nostra, a la www.r90.org. També ens podeu seguir pel Facebook, no? Si apunteu Ràdio 90 tot junt, no hi ficau espai perquè remeta pàgines d'Alemanya i això és Ràdio 90 tot junt. Bé, i allà podeu anar coneixent totes les novetats que es van esdevenint a la Ràdio Lliure i Cultural de la Garrotxa. I bé, fins aquí el programa d'avui. Ara us passem amb els companys de Cosmos i bé, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.